Notícies Migdia, amb Núria García.
Molt bon dia, són 2:15. El Parc Taulí ha registrat els dos primers contagis per Covid-19 a Sabadell. Els dos infectats són un càrrec directiu que va viatjar a Itàlia, zona de risc, i un sanitari que va estar en contacte amb el primer contagiat. Els dos es troben en situació lleu i aïllats al seu domicili, segons ha confirmat la corporació en les últimes hores. Arran d'aquests dos positius i seguint el protocol de contactes del Departament de Salut, també es troben aïllades 45 persones més, la majoria personal del mateix hospital, que haurà de fer una quarantena de 14 dies. Tot i això, no es descarta que en les pròximes hores el nombre de casos pugui anar a l'alça. Per això, davant de possibles símptomes, es recomana quedar-se a casa i trucar al 061 per informar-ne i seguir unes mesures d'higiene adequada. Bàsicament, rentar-se sovint les mans amb aigua i sabó o tossir i estornudar, fent servir mocadors d'un sol ús o tapant-nos la boca amb el colze. Així ho ha destacat Marta Ferrés, alcaldessa de Sabadell.
Que hem de ser molt conscients amb les mesures d'higiene i, per tant, doncs encara reforçar-les molt més. Això què vol dir? Sobretot rentar-se molt sovint les mans i moltes vegades amb sabó, que és el millor desinfectant. Per tant, el que sí que sembla ser que pel que fa a aquest coronavirus, doncs el millor desinfectant que té és el sabó de les mans. Per això doncs, hem de reforçar molt aquesta part d'higiene personal de cadascú.
De moment, però, no es prendran mesures per restringir les activitats amb gran aglomeració de gent. El Ministeri de Sanitat manté encara la fase de contenció.
Titulars.
Diverses intervencions milloraran l'espai públic de Torre Romeu en els pròxims mesos. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia, així és. Avui han començat les obres per transformar el carrer de l'Unyà en un espai arbrat a sobre del Ripoll, però també hi ha en marxa els treballs de millora de les escales de fusta del carrer Llobregat, una actuació que compta amb participants dels programes d'ocupació.
De seguida ens posem al dia amb el Pere Gallifa des de Torre Romeu, però avui comencen 6 dies terrorífics a Sabadell. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia.
Ens hem d'espantar?
Doncs no, estigueu tranquils perquè avui dona el tret de sortida a la 9a edició del Festival de Terror de Sabadell, que inclou 6 jornades en què també s'han sumat altres entitats locals. Entre les novetats d'enguany hi ha el trasllat de la jornada inaugural, que serà d'accés lliure a l'auditori del carrer Lassi. En parla el programa quimèric d'aquesta emissora el director del festival, David Garnacho.
Per això ho fem com a inauguració i gratuït, per aviam si veiem la resposta de la gent, i si la resposta és bona, és un molt bon espai per fer projeccions i col·loquis i, bueno, que pot donar molt joc de cara a futures edicions.
Els plats forts del Festival de Terror 2020 tornaran a ser les maratons de pel·lícules de divendres i dissabte.
Per primer cop aquesta temporada, el Centre d'Esport Sabadell encadena 3 jornades seguides sense victòries.
La segona part de dissabte contra l'Espanyol B ha generat els primers dubtes. El Castellón, però, també va punxar i el lideratge segueix a un punt. Això sí, ara amb una zona de play-off especialment comprimida amb triple empat entre Barcelona B, Sabadell i Cornellà. En parlarem a partir de les 2 al programa Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
La previsió del temps. Una situació meteorològica que ens explica el Jordi Cruz. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Avui en general tindrem un temps assolellat a les comarques de Barcelona, potser amb la presència d'algun núvol alt que es formi a sotavent del Pirineu, sobretot a cada tarda, i també aquest migdia o primera hora de la tarda a prop del Montseny no es descarta que creixi alguna nuvolada i que fins i tot deixi alguna gota de pluja, però és poc probable. El temps més assolellat el trobarem a la tarda cap a l'Alt Penedès i també al Garraf. Avui la temperatura serà una mica més alta, es poden fregar els 18 o 19 graus al litoral, al prelitoral en general ens quedarem entre els 16, 17 i 18 graus i el vent en general bufarà de component oest fluix amb alguns cops moderats sobretot a zones elevades. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Informació del trànsit. I a aquesta hora les incidències més importants les trobem a la C15, on hi ha un carril tallat a Olèrdola en sentit Vilafranca del Penedès per un camió avariat i això fa que se circuli amb intensitat en aquest tram. També són necessàries les cadenes a l'hora de circular a aquesta hora per la C28 al Port de la Bonaigua i també per accedir al Pla de Beret. Situació del transport públic, David de Toro, des del Transmet. Molt bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs recordar els usuaris de la línia R1 de Rodalies de Catalunya que es dona servei alternatiu per carretera entre Malgrat de Mar i Blanes. La resta de línies de Rodalies de Catalunya, així com metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat, circulen amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. De moment, això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, David. Bon dia. Passant 5 minuts i mig de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Taulí treballa per frenar l'expansió del coronavirus i evitar que el nombre de contagis pugui anar a l'alça, malgrat que no es descarta aquesta possibilitat, tot plegat després que aquest cap de setmana s'hagin confirmat els dos primers casos positius per Covid-19 en el si del mateix hospital. Els dos contagiats, un càrrec directiu i un professional sanitari, estan en situació lleu i aïllats al seu domicili.
Ja són dos els casos positius per coronavirus al Parc Taulí. Després que dissabte es confirmés el primer positiu, ahir a la nit arribava la confirmació del segon. Els dos casos estan relacionats, ja que els dos infectats són treballadors de la corporació sanitària. El primer, un càrrec directiu, es va contagiar arran d'un viatge a Itàlia, una de les zones considerades de risc. El segon, un professional sanitari, es va infectar després d'haver estat en contacte amb el primer. Tots dos tenen símptomes lleus i estan confinats a casa seva, on hauran d'estar fins a 14 dies, segons fixen els protocols. A banda d'aquestes dues persones, seguint el full de ruta marcat pel Departament de Salut, també s'han hagut d'aïllar a casa seva un total de 45 persones, la gran majoria personal assistencial i no assistencial del Taulí, que són els contactes directes dels dos infectats. Durant tot el cap de setmana, el Taulí ha organitzat diferents xerrades informatives adreçades als professionals de l'institució per saber com gestionar possibles casos de Covid-19. Des de l'Hospital de Sabadell s'ha volgut traslladar un missatge de calma i han recordat que, malgrat que la situació és complicada, tenen totes les eines per saber gestionar-la.
També han fet una crida a la calma a l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, arran de l'aparició d'aquests dos casos.
Així és, ha recordat que el més important és extremar les mesures d'higiene i informar els serveis de salut en cas de sospita.
Les típiques recomanacions, no, que són doncs, que no es tornudem a la cara de la gent, que intentem doncs, això, no, evitar que quan aquests dies ser especialment curosos doncs, amb aquest tipus de mesures i per tant, sobretot també, doncs, a la mínima que algú tingui alguns símptomes similars als de la grip, amb febre i això, doncs, que de seguida es posi en contacte amb el 061, per tant, perquè se'ls doni tota la informació.
A banda de rentar-se les mans sovint amb aigua i sabó, també es poden fer servir solucions alcohòliques desinfectants. L'ús de les mascaretes, en canvi, s'ha de limitar. Així ho ha reconegut el farmacèutic Miquel Blanchard, que en declaracions al Cafè de la Ràdio ha admès una certa psicosi.
La febre. Sí, a part del coronavirus, hi ha la grip del desassossec, de la por, no? És a dir, és el virus de la por de la gent. I sí, hi ha una mena de psicosis per aconseguir pues, mascaretes, d'això és veritat, que ho notem.
Tot i això, la Universitat Autònoma de Barcelona no es planteja deixar de fer classes per l'amenaça del coronavirus ni al campus de Sabadell ni tampoc al de Bellaterra. Per tant, ara mateix no està sobre la taula dels responsables de la UAB aplicar mesures dràstiques com s'està fent, per exemple, a Itàlia o també a Vitòria. No obstant això, sí que s'està en contacte directe amb les autoritats sanitàries per si la situació empitjorés. Així ho ha expressat al Cafè de la Ràdio el delegat de la rectora al campus de Sabadell, Santiago Guerrero.
Guerrero ho ha apuntat després que des de divendres es mantinguin suspeses les pràctiques sanitàries als hospitals on l'autònoma hi té conveni, entre els quals hi ha el Taulí. La mesura preventiva afecta 230 alumnes, però de moment no es contempla anar més enllà.
Nosaltres seguim, estem contínuament en contacte amb les autoritats sanitàries, tant del Departament de Salut com tot el que veiem cada dia a la televisió, no? I de seguida que hi hagués algun tipus de mesura, evidentment l'hauríem de prendre, però de moment no és el cas. De moment no estem en cap situació d'aquestes i la docència es fa pues, amb normalitat. Ni s'ha pres cap tipus de decisió, excepte que aquesta acabo de dir, perquè clar, són estudiants que estan al mig d'un hospital. Clar.
A banda de les mesures entorn al coronavirus, Guerrero també s'ha referit al futur del campus de Covadonga. Pel delegat de Margarita Arboix, el potencial del campus sabadellenc és molt gran si prospera el projecte del balcó del Ripoll. De fet, segons Guerrero, ni tan sols caldria el trasllat a l'art tèxtil.
Traslladar-se significa, bueno, moltes obres, significa molts diners, significa... Bueno, jo personalment ho veig molt complicat, eh? Clar, evidentment és molt més llaminer, està més a prop de la Gran Via que no t'han arraconat, no? Però, home, si el projecte de, com deia, de possible residència o el projecte del balcó del Ripoll tira endavant, si tot allò s'urbanitza bé, home, jo crec que precisament el campus de Sabadell pot ser la porta d'entrada al Ripoll, no?
Guerrero també assenyala com a prioritat de la UAB obrir el campus de Sabadell a la ciutat perquè les seves instal·lacions s'utilitzin per entitats i per la mateixa administració per fer-hi xerrades o altres activitats.
I en clau general, però també sobre el coronavirus, us expliquem que l'Ajuntament de Barcelona ha detectat aquest dilluns al migdia dos casos positius de Covid-19 a la ciutat, un dels quals a l'Escola Bressol Municipal de Gràcia, que ha decretat preventivament també el tancament del centre. Pau Durant, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Una treballadora de llar d'infants i un treballador de l'àrea econòmica de l'Ajuntament han donat positiu obligant a tancar l'Escola Bressol i, per altra banda, obligant a l'aïllament del primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, i el regidor Jordi Martí Montserrat Ballarín. Els positius s'han detectat durant el cap de setmana i les mesures s'han aplicat aquest dilluns. Aquests dos nous casos se sumen als 29 confirmats ahir pel Departament de Salut, que eleven a 80 la xifra d'afectats a Catalunya, amb tan sols 5 casos greus. En la compareixença diària per actualitzar les dades del coronavirus, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha reiterat que l'epidèmia segueix en la mateixa línia que fins ara a Espanya, amb els dos focus principals ben controlats.
En Espanya estem en una situació diferent. Hay dos zonas, las dos en las que me he entretenido al principio, en Madrid y en el País Vasco, en las que obviamente hay algún tipo de transmisión comunitaria y por lo tanto se van a discutir medidas específicas para estas zonas si se considera necesario, pero ahora mismo la situación a nivel nacional, yo creo que en el resto de España la percepción es muy diferente a la de estas dos zonas que les comentaba.
Simón ha explicat que a nivell mundial el focus de l'epidèmia s'ha desplaçat de la Xina cap a altres països com Corea del Sud o Itàlia, on considera els casos haurien de començar a reduir-se aviat gràcies a les mesures de prevenció que s'estan prenent.
Doncs hem conegut fa poca estona que tots els centres educatius de Vitòria tancaran durant 15 dies per prevenir el contagi per coronavirus. El Departament Basc d'Educació ha decidit adoptar aquesta mesura després que s'hagin tancat 3 escoles al País Basc, 2 escoles a la població de la Bastida, a Àlaba, i una i Castola, Vitòria. Aquestes són les primeres escoles que es tanquen a Espanya a conseqüència del Covid-19, un coronavirus que també està tenint el seu impacte en l'economia. Per exemple, avui l'IBEX 35 s'ha desplomat gairebé un 7% i s'ha situat per sota de la barrera dels 8.000 punts a conseqüència de l'epidèmia. El preu del petroli també ha registrat un descens superior al 30%, la caiguda més pronunciada des del 1991.
Segons la primera actualització de dades, totes les empreses de l'IBEX 35 han obert amb números vermells. L'empresa més castigada és el Banc Sabadell, amb una caiguda del 0,63%. La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha admès en una entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya que la crisi del coronavirus comença a tenir efectes negatius en l'economia local.
Es evidente que esta situación se alarga, que somos un país que tiene una parte muy importante de su PIB en el turismo interior y el que nos viene de fuera. En el interior también es una parte del turismo que, por ejemplo, para Semana Santa se moviliza mucho. Y como esto se alarga en el tiempo, pues empieza a haber ya situaciones de daño económico.
Doncs precisament el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns un pla de xoc per fer front als efectes econòmics del coronavirus durant la clausura del Congrés a l'Associació Espanyola de Treballadors Autònoms. Sánchez ha dit que fa dues setmanes que l'executiu hi ha estat treballant, tot i que no n'ha donat detalls, però ha volgut llançar un missatge de calma i serenitat.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
I abordem ara d'altres qüestions al marge del coronavirus, perquè també us hem d'explicar avui que el barri de Torre Romeu té en marxa des d'aquest matí dues intervencions urbanístiques per millorar el seu espai públic. La més és rellevant, la transformació del carrer de l'Unyà en un passeig arbrat que farà de façana del riu Ripoll. També es rehabiliten les escales del carrer Llobregat per facilitar la mobilitat dels veïns per accedir als serveis públics del barri. Ha visitat aquestes obres el Pere Gallifa. Molt bon dia, Pere.
Hola, molt bon dia. El carrer de l'Unyà estarà en obres fins al mes de setembre, però serà per una bona causa, com comentaves, tal com es va acordar amb les entitats de la zona després de la rehabilitació del mur de contenció. La part de baix del carrer es convertirà en un passeig arbrat amb vistes al riu Ripoll i amb connexió també al camí de Torre Romeu. Són unes obres que costaran prop de 800.000 euros i que comencen avui dilluns. Per altra banda, avui també una delegació municipal encapçalada per l'alcaldessa Marta Ferrés ha visitat les obres de millora de les escales del carrer Llobregat. Abans eren de fusta i ara les han passat amb un material que és el de formigó per fer-les més resistents. Són unes escales que superen uns talusos de 15 metres. Tot plegat s'ha fet a través d'un programa d'ocupació on hi participen 6 persones que es trobaven en situació d'atur i la majoria més són majors de 45 anys.
Gràcies, Pere, per aquesta última hora des de Torre Romeu. Bon dia.
Bon dia.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
I en política, els diputats sabadellencs del Parlament, Laura Vílchez i Joan García, entren a la nova executiva de Ciutadans després que Inés Arrimadas hagi guanyat les primàries a la presidència del partit amb el 76,91% dels suports. Arrimadas assumeix el relleu d'Albert Rivera, que va deixar el càrrec l'endemà de les eleccions generals del 10-N.
García es mostra orgullós de ser en aquest òrgan, també amb la seva companya sabadellenca Vílchez, i de fet de treballar amb qui va guanyar les darreres eleccions autonòmiques a Catalunya, Arrimadas. El diputat taronja valora per Ràdio Sabadell la nova executiva.
És representativa doncs, a molts àmbits territorials per un costat, on allà hi ha doncs, persones amb molt de valor, tant com formant part de governs, com tenim diferents vicepresidents de governs autonòmics, diferents també governants de l'àmbit local i altres persones que venen dels ciutadans del començament i històrics del partit, doncs, com pot ser el propi Jordi Cañas, que entrarà en aquesta executiva.
Per a García, aquest òrgan tindrà un equilibri entre experiència, capacitat de govern i treball intern de coordinació. Una vegada s'acabi el Congrés de Ciutadans, prendrà possessió l'executiva en qüestió de setmanes i se sabran les atribucions dels diputats sabadellencs a la direcció del partit taronja amb Arrimadas al front. La nova presidenta ha rebut 9.481 vots, mentre que la següent candidatura, la de Francisco Igea, s'ha quedat amb 2.752.
I a principis del segle XX, l'assistència social estava entesa com una tasca més de la beneficiària, una ajuda voluntària que es prestava sobretot des de les entitats vinculades a l'Església. La sabadellenca Carme Obradors i Domènech va ser una de les persones que va ajudar a canviar aquesta visió i a demostrar que l'assistència social havia de ser remunerada. Obradors, de fet, es forma en la primera promoció de l'Escola Catòlica Sabadellenca, una formació que li va permetre transformar un dels barris més desafavorits del moment, Campoamor. En repassem la seva trajectòria en aquest reportatge de la Karen Madrid.
Carme Obradors va néixer el 15 de març de 1925 al carrer Lassi, filla de Marcelí Obradors, reputat impressor i mestre d'arts gràfiques, i de Teresa Domènech. Amb estudis de comptabilitat, mecanografia i correspondència, va entrar a treballar com a secretària a l'empresa Mercet de l'alcalde de Sabadell. En paral·lel, feia de voluntària a Càritas, entitat que la va contractar quan va acabar els seus estudis d'assistenta social. Obradors, com a aquella primera promoció de treballadores socials, sabia que no n'hi havia prou prestant ajuda, calia transformar la societat. I això és el que va fer a Campoamor. Ho explica Pilar Porcel, treballadora social, en la mateixa època que Obradors.
A Campoamor, la Carme va entendre que no havia de fer, o havia de fer el mínim treball de cas, el mínim, perquè el més important era fer treball a la comunitat i aconseguir que la comunitat, que era essencialment immigrada, es relacionés amb la gent de Sabadell i fes arrels en la ciutat on havia anat a raure. Era una feina en la qual el treball social va ser molt important perquè era ajudava a cohesionar la societat provenent de molta immigració, de llocs diferents que procedien del món rural i que s'havien d'adaptar al món industrial. I vam fer entendre a la gent que no n'hi havia prou amb guanyar més o menys diners, sinó que s'havia de viure d'una altra manera. I això em sembla que va ser important que van fer els treballadors socials, sobretot els de la primera i segona promoció de l'escola, que era començar de nou una cosa que pràcticament no es coneixia.
Obradors també va ser la impulsora de la cooperativa d'habitatge del barri, en marxa durant més de 3 dècades, i dinamitzadora de l'associacionisme de Campoamor.
La dinàmica de la gent va ser absolutament diferent. Era un punt de referència, però no anaven a demanar, no anava a col·laborar. Es va muntar l'associació de veïns. La gent muntava absolutament coses per tothom, a festes majors, als jocs de carrer, i a més, això, quin és el problema més important? El problema més important era el problema d'habitatge i es va resoldre. Posant-hi ells, perquè, esclar, hi ha una cooperativa d'habitatge, com totes les que es van crear en aquell moment, que la implicació era des del primer dia. No era algú que feia cooperativa.
De fet, el paper d'Obradors també va ser clau per incloure la dona en el dia a dia del barri i de la ciutat, fomentant una igualtat que en aquella època no existia.
La feina que va fer la Carme, com tots els assistents socials dels barris en aquell moment, va ser una feina molt, molt, molt important. Per altra banda, i aprofitant que estem precisament la Setmana de la Dona, en tot moment va potenciar que les dones i els homes dels barris fessin tant com poguessin la mateixa feina. I es va potenciar molt en que les dones no deixessin de coquinar i que fessin la seva, o que elles creien que havien de fer, tenint en compte que no vivien soles i que, per tant, vivien al voltant d'una família, d'un barri, d'una comunitat de veïns.
Després d'haver de deixar la seva tasca al barri de Campoamor, on va estar 18 anys, va treballar a la Mútua d'Assegurances de Terrassa, on va implantar la figura de l'assistent social al Banc de Sang. Però més enllà d'aquesta trajectòria professional, com era Carme Obradors com a persona? Porcel en té un molt bon record.
La Carme era una persona molt oberta, molt divertida, que se n'enreia del mort i del calvetlla, però, per altra banda, era molt resolutiva. No? Era una dona que podia espontar-hi de dia i de nit perquè sempre estava disposada a fer el que sigui, no per tu, sinó per tothom.
Obradors va morir el 15 de febrer de 1986, als 61 anys i sense deixar família. El seu llegat s'ha plasmat posant-li el seu nom a una plaça del barri de la Concòrdia i amb la creació de l'Associació Cultural Carme Obradors al barri de Campoamor.
I a banda d'aquest llegat, en parlem ara d'un altre, perquè aquest cap de setmana s'ha celebrat a l'Hotel Urpí una festa en motiu dels 125 anys de la farmàcia Blanchard. La trobada de diumenge va servir per recordar els 4 canvis de nom que ha tingut l'establiment i també perquè el seu propietari actual, Miquel Blanchard, que regenta el negoci des de fa 46 anys, pogués oferir una mena de retorn als seus clients de tota la vida.
Blanchard ha lamentat el programa El Cafè, que la via Massaguer ha quedat abandonada, en contrast amb les millores que els comerciants veuen que s'estan fent al centre. A la farmàcia no els afectant tant com a d'altres que han hagut de tancar, però sí que hi ha un equipament que ha fet notar molt la seva absència.
Sobretot des de que ja no tan sols la crisi que hem patit tots, sinó també el fet de la via, del, diguéssim, de l'edifici de Correus, que és un edifici que malauradament no està aprofitat i sembla ser que no tenen ni intenció d'aprofitar-ho. I llavors això va donar una baixada important de circulació de personal per aquí a la via Massaguer.
El president de la Generalitat, Quim Torra, va entregar un dels Premis Nacionals als establiments comercials centenaris a la farmàcia Blanchard el mes de novembre.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Us ho dèiem en començar, el Festival de Cinema de Terror de Sabadell enceta avui la seva novena edició amb una quinzena de projeccions i activitats paral·leles fins dissabte. El tret de sortida el dona aquest vespre una de les novetats del certamen, la projecció de la primera tanda de curtmetratges del concurs. Serà en una sessió gratuïta a l'Auditori del carrer Lassí, que s'estrena com a espai de projecció del festival.
Entre els curts que es podran veure aquest vespre hi ha un finalista als Goya, El árbol de las almas perdidas, de Laura Zamora. La directora sabadellenca serà l'acte per presentar el muntatge, com també ho faran altres directors com Carme Puigser, David Conill i Cris Gambin. El moment clau del festival, però, serà el cap de setmana amb les maratons de divendres i de dissabte. Un dels grans reclams serà la pel·lícula Mandy, que es podrà veure dissabte a l'Imperial. N'ha parlat el director del Festival de Cinema de Terror de Sabadell, David Garnacho, en declaracions al programa Quimèric.
És una pel·lícula més tipus d'autor, que es pren el seu temps per presentar els personatges. Arriba un punt determinat en què la cosa explota. A la segona part, a la primera part de la pel·lícula, el Nicolas Cage està contingut. Llavors és com si li diguessin, ala, té, vinga. La segona part de la pel·lícula és un despiporre del Nicolas Cage, que fa, deien que és una de les millors interpretacions. Jo més que una de les seves millors interpretacions, crec que és una de les seves interpretacions més desfassades.
El novè Festival de Cinema de Terror de Sabadell arrencarà avui a 8:15 del vespre i s'allargarà fins dissabte a la matinada.
I el poeta, narrador i dramaturg sabadellenc Josep Ramon Bach i Núñez ha mort avui als 73 anys. Era autor de més d'una vintena de poemaris, mitja desena de novel·les i obres de teatre. Dedicat professionalment al disseny industrial, inicia la seva obra poètica als anys 70 amb títols com Emily Crawford, alumna de primària de Rems i Hores i Diorames. Als 18 anys va ser distingit per la secció universitària del Cercle Sabadell. El van seguir diversos premis com el Cavall Verd, Josep Maria Llompart, el Vicent Andrés Estellers de Poesia o l'últim, el Serra d'Or per Caim. Josep Ramon Bach és el creador del personatge de Kosambi per referents no occidentals, xinesos, perses, indis, àrabs i també africans.
Ara, amb la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca, pots reformar i llogar el teu habitatge sense cap desemborsament inicial. Associa't i disposa de tots els serveis que et podem oferir. Ningú no et dona tant per tan poc. Carrer Narcís Giral 50, Sabadell. Telèfon 93 725 0924. o cambra@sepropietatsabd.com.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Per arribar al punt de les dues, moment de repassar l'actualitat més enllà de la ciutat. El judici a l'excúpula dels Mossos i d'Interior, encara l'última setmana amb les proves testificals de l'exconseller d'Interior, Jordi Jané, i el cap polític dels Mossos enviat pel govern espanyol durant l'aplicació de l'article 155, Juan Antonio Puigcerver.
Les declaracions arriben després que la setmana passada diversos comandaments dels Mossos, testimonis citats per la defensa de Trapero, apuntalessin la versió del major, assegurant que sempre es va voler complir amb rigor la interlocutòria judicial de l'1 d'octubre. Tot i que inicialment les conclusions definitives s'havien de presentar just després de la prova documental, la Fiscalia ha demanat uns dies per reelaborar el document, fet que podria obrir la porta a una possible rebaixa de la petició de delictes i penes i el presentarà el dilluns 16 de març.
En clau internacional, el president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, viatja aquest dilluns a Brussel·les per entrevistar-se amb els principals dirigents de la Unió per poder abordar la situació a la frontera entre Turquia i Grècia.
La reunió arriba després que la tensió a la frontera entre els dos països continuï escalant amb nous aldarulls i enfrontaments entre els migrants i la policia grega. Turquia insisteix a Grècia que deixi passar els migrants i que sigui Europa qui solucioni aquesta crisi. Per la seva banda, Grècia afirma que està preparada per afrontar la pressió de Turquia.
I més de 200 persones han rebut Josep Rull entre aplaudiments i crits de llibertat en el seu primer dia de feina a Mútua de Terrassa.
L'exconseller ha sortit de Lledoners en aplicació de l'article 100.2 del règim penitenciari per treballar a l'assessoria legal de l'Hospital Egarenc. Podrà sortir 12 hores al dia i es dedicarà a àmbits vinculats amb l'economia circular, l'eficiència energètica i la sostenibilitat.
El xef sabadellenc Isaac Gómez ha estat elegit president del col·lectiu de restauradors de Quilòmetre Zero.
La contraportada.
Gómez, que dirigeix la cuina d'un restaurant de Cerdanyola del Vallès, ja fa 2 anys que és membre de la junta d'aquesta entitat, però no ha estat fins ara que no ha agafat les regnes del col·lectiu.
Gómez, però, defuig tot mèrit i atorga l'èxit a tot el col·lectiu, uns restauradors i restauradores que lluiten per normalitzar els productes de proximitat en el dia a dia del món de l'hostaleria. El mateix Gómez ha posat algun exemple de les accions que duen a terme des de l'entitat.
Tots els restaurants, o molts restaurants, treballem amb envasadores al buit, que tenen plàstic perquè són bosses d'envas al buit, i són d'aquelles coses que una mica estem intentant. Pues, bueno, l'altre dia doncs vam saber que hi ha una empresa que fa bosses d'envas al buit biodegradables. I llavors, sí, doncs bueno, vam intentar, o estem intentant contactar amb ells per intentar fer arribar el seu producte a la resta de restauradors que vulguin treballar amb aquestes bosses.
El mateix xef anima tots els restauradors a unir-se a aquest col·lectiu, però els adverteix que és una acció que comporta riscos.
No estan anar a buscar, saps? O sigui, restauradors que s'hi sumin, saps? O sigui, sinó que sigui el restaurador qui vulgui sumar-s'hi, perquè al final, saps? O sigui, és una feina que per molt que sigui molt grata i que omple molt, saps? O sigui, clar, és una feina més costosa. Llavors, saps? El restaurador ha de tenir clar, saps? O sigui, que això vol dir que el seu restaurant, saps? O sigui, tindrà uns valors ètics molt més importants, però que també seran més no difícils, perquè al final tot amb voluntat és factible i assequible, però sí que, saps? O sigui, que tindrà una feina extra.
Gómez, però, també anima els clients a exigir als restaurants que freqüenten uns productes de Quilòmetre Zero, per d'aquesta manera fer créixer la xarxa de consum responsable a Catalunya.
Doncs així posem el punt final a Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González a les vies de so i el Pol Prats a la producció i redacció. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora i també a través de les xarxes socials. Ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.